Notícies Vespre. Cada dia, a 8:15 del vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent aquest divendres, aquest 28 de març de 2025, amb tota l'actualitat de la jornada. Avui el nostre informatiu l'obrim parlant de la darrera sessió plenària, sessió ordinària del ple celebrada aquest passat dijous a Sala Besar Cooperativa, i un dels punts que avui desenvoluparem serà el punt que fa referència a la formació del reglament de felicitacions i distincions de la policia local de Parets del Vallès. És un dels temes importants amb el que obrim l'informatiu, en tenim d'altres que tots ahir en format de titulars, us avancem.
Aquest és el sumari de l'informatiu.
També parlarem del març de dones. Aquest cap de setmana acaba aquest març de tothom 2025 amb diferents activitats que repassarem. Arriba el divendres i arriba la jornada del Tardeo de Benestar, aquest divendres 28 de març a la Sala Serra Cooperativa. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada, que avui ens canviarà d'hora. Precisament ens parlarà d'aquest tema, del canvi d'hora que arriba aquest cap de setmana, la matinada de dissabte a diumenge. Doncs nosaltres parlarem del que diu el BOE, que confirma el que passarà amb aquest canvi d'hora a Espanya i a molts no els agradarà. Serà la nota curiosa a la punt del dia, la part final del nostre informatiu, i després ja tota l'actualitat de la jornada esportiva en parlant amb l'agenda del cap de setmana. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla, en nom dels serveis informatius de RAC 107, Rosa Díaz. Comencem.
RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
A la darrera sessió plenària d'aquest passat dijous 27 de març es va aprovar per unanimitat el punt número 5 del ple que feia referència a l'expedient per a la formació del reglament de felicitacions i distincions de la policia local de Parets del Vallès, d'acord amb el que s'estableix a l'article 133 de la llei 39/2015 d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques i amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment de l'elaboració de les normes, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte del reglament, es va dur a terme una consulta pública a través del portal web de l'Ajuntament de Parets amb l'objectiu de recollir aleshores l'opinió dels ciutadans i organitzadors més representatius potencialment afectats per la futura norma sobre els extrems, com per exemple els problemes que es volen solucionar amb la iniciativa, la necessitat, a les oportunitats de la seva aprovació, els objectius de la norma i també les possibles solucions alternatives reguladores o no reguladores. En aquest cas era previ a aquesta sessió plenària. Comencem escoltant el regidor de Seguretat Ciutadana a l'Ajuntament de Parets, en Francesc de la Torre, durant la sessió de ple d'aquest passat dijous, parlant d'aquest reglament de distincions a la policia local, avançant que el dia de la policia local s'instaurarà a Parets el 4 de juny.
Avui, com deia l'alcalde, el que portem a aprovació és iniciar aquest expedient per la formació del reglament de felicitacions i distincions a la policia local del nostre poble, designant una comissió d'estudi encarregada de redactar l'avantprojecte de l'esmentat reglament, que estarà formada per l'inspector cap de la policia local, qui avui també, com és habitual des de la seva arribada, ens acompanya en aquesta sessió plenària, un caporal i una representant dels serveis jurídics de l'Ajuntament de Parets del Vallès. Es publicarà al portal de transparència municipal l'inici d'aquesta tramitació, així com tot el que fa referència a l'evolució de la mateixa. Un reglament de distincions que creiem que és just, que és necessari, així com fixar també una diada de la nostra policia per reconèixer aquesta gran tasca que fan les i els nostres agents i que serà enguany el proper dia 4 de juny. Considerem que la dedicació, l'esforç, el sacrifici de la nostra policia local mereixen una diada específica, especial, que també pot motivar encara més els nostres servidors públics i fomentar l'orgull de formar part de la nostra institució i com a poble. Aprofitem breument, si ens permeteu, per felicitar el nostre nostre inspector cap i la nostra policia des del primer a l'últim per la seva vocació de servei públic i la tasca que ens permeten ser un poble cada dia més segur i més amable. Per això demanem el seu vot favorable per iniciar l'expedient per la formació d'aquest reglament de felicitacions i distincions a la nostra policia local.
Escoltem ara el portaveu d'Ara Parets pel Canvi, Esquerra Republicana, en Jordi Seguer, que parlava de fer extensió aquest reconeixement a tots els cossos de seguretat a Parets, com pot ser Protecció Civil.
Veiem bé felicitar i reconèixer la feina d'aquest col·lectiu, però atès que entenem que encara no s'ha redactat el reglament, si no m'equivoco, perquè jo no he pogut veure, almenys en aquest expedient, el reglament, el nostre grup segurament veuria millor que s'inclogués en aquest reglament també el cos de Protecció Civil, que no sé si estava previst o no. És a dir, incorporar tots els cossos de seguretat. No? Per tant, pensem que el reconeixement s'hauria de fer extensiu a tots els cossos de seguretat local i pensar en un dia a l'any per posar en valor la seva feina, no?
Neus Jordà, portaveu de Parets per la República Junts per Catalunya, veu amb bons ulls l'aprovació d'aquest reglament i reconeixer la tasca que fa la policia local de Parets.
Bé, doncs com ja hem dit aquest punt, doncs proposa la creació d'un reglament que permeti celebrar Parets la diada de la policia local, incloent pel que ha semblat, segons la pregunta que han fet les companyes, incloent també Protecció Civil. És un acte que pretén reconèixer la tasca de la nostra policia i mostrar-la més propera a la ciutadania. És un acte que ja es fa en molts municipis de la comarca, que es veu que és habitual, perquè aquí per ells no s'havia fet mai, que per nosaltres doncs, no seria una prioritat, vull dir que compartim en aquest cas amb les companyes de l'oposició doncs, que hi ha altres tasques prioritàries de Parets, però sí que entenem doncs, que si la seva direcció doncs, crec que això és important, que pot motivar el personal, etc. Doncs nosaltres, evidentment, doncs, hi estarem a favor, faltaria més. Tot el que sigui celebrar, no només de la policia, també compartim el fet de que moltíssims treballadors d'aquí del municipi es mereixen reconeixements.
Cassandra García, portaveu de Sumem Esquerres a Parets, també feia referència a aquest reglament de felicitacions i distincions de la policia local.
Bé, jo considero que totes les propostes que han vingut per part dels portaveus de l'oposició en cap cas són incompatibles amb aquest nou reglament de la distinció d'aquest dia de la policia. De fet, em consta que des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, amb el regidor al capdavant, doncs ja s'està treballant en molts d'aquests aspectes que s'han mencionat anteriorment. Per tant, una cosa penso que no ha de ser incompatible amb l'altra. Una cosa és continuar treballant perquè la nostra policia continua avançant i continuï millorant, que evidentment, com a totes les àrees, doncs segur que hi ha elements de millora i, per altra banda, el que no ha de ser, per tant, res excloent és que es reconegui la bona tasca que es fa la policia en un dia doncs, anual. No? La feina de la policia doncs, jo crec que és vital a qualsevol municipi i a banda de que hi ha diferents cossos de policia, tant a nivell autonòmic com a nivell nacional, doncs, jo considero, també perquè em toca molt de prop, doncs, que la policia local, les policies municipals doncs, són aquelles persones que arriben sempre als primers.
La missió de la policia local és protegir el lliure exercici dels drets i llibertats i garantir la qualitat de vida dels ciutadans, vetllant sempre des de la proximitat per la convivència pacífica i la protecció de les persones i els béns d'acord amb l'ordenament jurídic. Volem sempre aconseguir que la policia local esdevingui aquell referent de seguretat i la garantia de protecció i servei de les persones des de la proximitat i la professionalitat, oferint un servei de qualitat amb la màxima eficàcia amb els recursos disponibles per desenvolupar plenament els principis de l'actuació policial. Per acabar, escoltem a l'alcalde del municipi, en Francesc Juzgador, durant la sessió plenària, també parlant d'aquest tema.
Felicitant-nos per lo que comporta i per lo que significa de que hi hagi aquesta unanimitat, però només també matisar que no és un tema prioritari, en cap moment hem dit que fos un tema prioritari, en tot cas és un tema de justícia i de reconeixement a la nostra policia local, però no un tema prioritari. N'hi ha d'altres, com molt bé s'han comentat, s'ha portat com un punt a ple perquè s'ha de passar per ple la formació d'aquesta comissió per poder redactar aquest reglament.
L'Ajuntament de Parets del Vallès va aprovar inicialment aquest passat dijous 27 de març, en la sessió ordinària del ple del municipi, l'expedient per a la formació del reglament de felicitacions i distincions de la policia local de Parets. Es tracta del primer pas per designar una comissió d'estudi que redactarà un avantprojecte amb els criteris que s'hauran de tenir en compte per atorgar reconeixements als agents policials de Parets. La comissió estarà formada per l'inspector en cap de la policia local de Parets del Vallès, policies, en Manu Díaz, un caporal i una representant del Departament de Serveis Jurídics del Consistori. En el marc de la Comissió d'Estudi i el Reglament de Distincions també es fixarà la data de la Diada de la Policia Local de Parets, un acte que ja s'ha celebrat en altres municipis i que té l'objectiu de reconèixer la tasca del cos i els seus agents. Enguany es commemorarà el dia 4 de juny, ja que el mateix dia, el 4 de juny de l'any 1968, els cossos de guàrdies urbans, serenos i guàrdies rurals van passar a ser la Policia Local de Parets. Aquest punt del ple municipal es va aprovar per unanimitat.
RAP 107, serveis informatius.
I en quant a la resta de punts a l'ordre del dia d'aquesta sessió plenària i que desenvoluparem en pròxims punts informatius i altres també notícies a migdia o vespre. Recordar que també es va aprovar per unanimitat el punt número 2 del Pla de Dinamització Turística i Comercial de Parets del Vallès 2025-2028, aprovat per unanimitat el punt número 3, aprovar inicialment la mutuació de manial subjectiva del bé immoble situat al carrer Tena 5 de Parets del Vallès en favor del Consorci de Gestió dels Residus del Vallès Oriental, i també el punt número 8, que es va aprovar amb 9 vots a favor i 8 en contra, del document valorat en d'implantació de la telelectura als comptadors del servei d'aigua a la fase 1 dels abonats de Caçà a Parets del Vallès. Aquests són els altres punts que es van aprovar també en aquesta darrera sessió plenària i, com dèiem, desenvoluparem en pròxims punts informatius i notícies migdia i vespre.
Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM.
Les activitats de la 21a edició del Març de Dones acabaran aquest cap de setmana. Aquest mes de març, que estem a punt de finalitzar, l'Ajuntament de Parets va proposar tot un ampli programa de diferents activitats per celebrar el 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Aquesta efemèride té per objectiu sensibilitzar i prevenir la discriminació per raons de gènere al municipi. La iniciativa aquest 2025 té el missatge de la corresponsabilitat és cosa de tothom. Destacar la presentació del curtmetratge La corresponsabilitat és cosa de tothom, que compta amb testimonis de veïns i veïnes de Parets. Aquesta cinta va sorgir d'un taller que es va realitzar al Casal de Joves Cal Jardiner el passat mes d'octubre. 7 persones voluntàries van reflexionar sobre la corresponsabilitat en les tasques domèstiques, la cura dels éssers estimats, l'organització familiar o la càrrega mental dels cuidadors i cuidadores. El vídeo recopila aquestes reflexions. Aquesta càpsula audiovisual forma part del projecte La corresponsabilitat és cosa de tothom, que és impulsada pel Consell Comarcal per sensibilitzar i promoure la corresponsabilitat dels homes en la cura de la infància i l'adolescència. El curtmetratge, que ha estat enregistrat a Parets, es projectarà durant el sopar de dones d'aquest mateix divendres, dia 28 de març, a la Sala Basar Cooperativa. També comptarà amb l'actuació al sopar de dones de Pates Arriba, de Gemma Almagro i Zascun Barbàrie. Hi haurà ball amb DJ Trapella. El programa d'activitats acabarà el diumenge, dia 30 de març, a 6:45 de la tarda, al Teatre Can Rajoler, amb el monòleg musical Artemis de Mireia Morera. L'obra, escrita, interpretada i amb música composada per la mateixa Mireia Morera, es podrà veure aquest diumenge 30 de març a 6:45 de la tarda. La ciència-ficció és el refugi de la Diana per combatre les amenaces del planeta Terra. El seu pare va desaparèixer quan ella era petita. La seva mare cada vegada està més lluny i ella sent un buit existencial que només pot omplir amb el cinema, la seva gran passió. Tot es complica quan s'enamora per primera vegada i descobreix que a través de l'engany pot aconseguir l'amor que necessita i es torna addicta a mentir compulsivament. En aquesta història que pot connectar amb tot un col·lectiu que busca trobar el seu lloc en el món, la Diana es trobarà davant de la problemàtica de fer-se gran i haurà d'enfrontar-se a allò que li fa més por, la confrontació amb la seva mare. Un relat dedicat a dues generacions, una que no ha disposat d'eines per tractar els problemes de salut mental i una altra que busca les eines per poder construir un futur millor. L'artista Mireia Morera presenta aquest monòleg musical escrit i compost i interpretat per una sola actriu en escena Mena amb música en directe. No us ho perdeu, serà diumenge a 6:45 de la tarda al Teatre Can Rajoler amb Artemis de Mireia Morera, aquest monòleg musical amb la direcció d'en Pol Sanuy.
Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies.
Avui és divendres i toca Tardeo de Benestar. Aquest divendres 28 de març, de 4 a 7 de la tarda, Tardeo de Benestar a la Sala Serra Cooperativa. En aquesta nova cita amb el Tardeo, el tema és la llavor del canvi, un camí que va a la transformació interior i la incertesa humana. Anirà a càrrec de Miguel Bassols. Parlarà de tota una vida de cerca interior que l'ha portat a transmetre una eina com a alternativa a l'adversitat actual, sobre la base de la filosofia, l'espiritualitat i el creixement personal. El mateix Miguel Bassols se'n parlava.
Soc un buscador de la veritat i aquest pròxim dia 28 de març us convido a tots els que vulgueu vindre a una quedada impactant a nivell de búsqueda interna, perquè les meves inquietuds sempre han sigut què és això de la realitat existencial i per què les coses són com són i no poden ser d'una altra manera. I una de les inquietuds també molt gran que tenim tots és que si hi ha solució al drama humà, al conflicte, no? Si hi ha sortida, perquè hem arribat a un punt de tanta evolució en uns aspectes i, en canvi, a nivell humà, hi ha avui en dia més de 50 guerres, no? Pues l'objectiu d'aquest Tardeo, compartir la possibilitat d'aquesta opció i que aquestes inquietuds siguin respostes per tindre més pau, conèixer-se més a si mateix i trobar alternatives. En definitiva, us espero el pròxim dia 28, que vingueu, que serà un moment únic de compartir, amant de la filosofia.
Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.
Informació dels grups municipals de Parets del Vallès.
Ara Parets pel Canvi, Esquerra Republicana de Parets del Vallès convida el veïnat de la zona pròxima a l'estació de Rodalies aquest divendres 28 de març de 5 a 6 de la tarda a la visita que farà a Parets el senador d'Esquerra Republicana en Joan Caral, que farà una trobada amb el grup municipal, amb els militants i simpatitzants a l'estació de tren de l'Eixample. S'aprofitarà per recollir les demandes dels usuaris de la línia R3 i es parlarà amb el veïnat i els comerços afectats per aquestes obres. Escoltem el portaveu del grup Ara Parets pel Canvi, Esquerra Republicana, en Jordi Seguer, parlant d'aquesta visita d'aquest divendres del senador d'Esquerra, en Joan Caral.
Aquest divendres tindrem la visita a Parets del Vallès del senador d'Esquerra Republicana, Joan Caral, que alhora és un jurista especialitzat en dret penal, molt reconegut, ha estat durant molts anys també professor universitari, i farà una visita en concret a la estació de tren de Parets del Vallès i mantindrà una trobada tant amb els regidors i regidores del grup municipal com també militants simpatitzants d'Ara Parets pel Canvi. Alhora, durant la seva visita, durant la seva estada, recollirà tot el que són les demandes dels usuaris de la línia de Rodalies R3 que passa per Parets, parlarà també amb el veïnat afectat i amb els comerços afectats per les obres de construcció de la nova estació, però també amb els treballs de desdoblament de la via, perquè recordem que va amb molt retard el que és la construcció d'aquest mur que ha de permetre doncs, col·locar-hi la llosa i l'estructura de la futura estació de tren. Uns treballs que havien d'acabar al febrer, però que continuen encara en marxa i en quant a les obres de l'estació no començaran fins ben bé al mes de juliol.
Aquest divendres 28 de març han visitat Parets el senador d'Esquerra Republicana, Joan Caral, visita al nostre municipi el jurista especialitzat en dret penal, que farà una trobada amb el grup municipal, militants, simpatitzants i ciutadania a l'estació de tren de l'Eixample. Durant la seva estada s'aprofitarà per recollir les demandes dels usuaris de la línia de Rodalies R3 i es parlarà amb el veïnat i amb els comerços afectats per les obres de construcció de la nova estació i del desdoblament de la via. Aquesta no és la primera vegada que un senador d'Esquerra recull les queixes dels usuaris de Rodalies a Parets. A finals de 2020 ho va fer aleshores el senador republicà Bernat Picornell i el 2022 i el 2024 va venir a Parets el senador Josep Maria Reniu. Aquest últim va formular per escrit diverses preguntes al Senat sobre qüestions relatives al pas provisional sobre les vies, l'enderrocament de l'edifici històric del segle XIX o el finançament de la futura estació de tren Park and Ride, on l'Ajuntament de Parets aportarà uns 2 milions d'euros. Recordem també que ara fa uns dies es va obrir l'accés a les cases aparellades de l'avinguda de l'estació per tal que els veïns puguin ara fer ús del seu aparcament privat. L'accés, que fins ara estava tancat a causa de la primera fase de les obres al voltant de l'estació, restarà obert fins a finals de juny d'aquest any. Després haurà de tornar a restringir el pas dels vehicles quan s'iniciï de nou la segona fase d'aquestes obres. Amb l'obertura de l'accés també han quedat lliures les places d'aparcament a la via pública que estaven reservades per a aquests veïns, que estan ubicades a la zona del passeig de Ronda.
Informació dels grups municipals de Parets del Vallès.
RAP 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental. Notícies comarcals.
Fem un repàs a l'actualitat de la comarca i comencem recordant que aquest cap de setmana arriba el Mouta per l'esclerosi múltiple al circuit de velocitat al circuit de Catalunya. Serà aquest dissabte 29 de març que se celebrarà una edició molt especial d'aquesta jornada esportiva i solidària organitzada per la Fundació Esclerosi Múltiple en el circuit de Barcelona-Catalunya, que aquest any posa en el centre com les persones amb esclerosi múltiple viuen una cursa constant. L'actor i presentador en Santi Millán és el padrí d'aquesta iniciativa que té per objectiu recaptar fons per impulsar els diferents projectes que impulsa la FEM per donar suport psicològic, laboral i de neurorehabilitació a persones amb esclerosi múltiple, així com a la recerca científica d'aquesta malaltia. Amb l'objectiu de facilitar la participació des de qualsevol ubicació, la cursa solidària es realitzarà en format tant presencial com virtual. El Mouta per l'esclerosi múltiple ofereix una àmplia varietat de modalitats perquè persones de totes les edats i tots els nivells puguin participar i gaudir d'aquesta jornada plena d'esport i solidaritat. Els participants poden escollir entre la cursa atlètica, corrent o caminant, la cursa en bicicleta i la de patins, i totes disposen d'una versió pels més grans i una altra pels més petits. A més de les curses, el matí estarà ple d'activitats per a tota la família, com rocòdroms, inflables, tallers infantils, activitats aeròbiques dirigides. També hi haurà activitats lúdiques i familiars que ajudaran a posar-se a la pell d'una persona amb esclerosi múltiple i a experimentar algun dels símptomes, com el bàsquet amb cadira de rodes. I tampoc hi faltarà una àrea gastronòmica amb diversos food trucks per recuperar les forces. Tots els fons que es recaptin amb aquesta campanya solidària es destinaran als diversos programes de suport de la Fundació Esclerosi Múltiple amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones amb esclerosi. Aquests inclouen serveis de neurorehabilitació per frenar l'impacte de l'esclerosi múltiple i l'impuls de la recerca científica. Per sumar-se a aquesta cursa presencial, les inscripcions es poden fer a través del web mouta.fem.es i també ho podreu fer el mateix dia al circuit de Barcelona-Catalunya, al mateix lloc on es recullen els dorsals. Per tots aquells que vulguin participar però no puguin apropar-se al circuit, aquest dissabte hi haurà una modalitat virtual, de fet hi ha una modalitat virtual perquè puguin realitzar el seu recorregut. En aquest cas, la inscripció també es pot fer a través del mateix web. Tots els inscrits rebran una samarreta commemorativa de la cursa. Els participants presencials podran recollir-la al circuit de Barcelona-Catalunya el mateix dia de la cursa. A més, la FEM dona l'opció de viure la jornada com a voluntari o voluntària, ajudant en l'organització tant el mateix dia de la cursa com també s'ha fet en els dies previs de col·laboració en la seva preparació. Més notícies a l'àmbit comarcal ens porten a parlar avui de Granollers, que farà pagar per aparcar a l'àrea verda a partir del pròxim 1 d'abril. L'àrea verda d'aparcament de Granollers serà de pagament a partir de l'1 d'abril per als residents autoritzats. L'Ajuntament activa el pagament que s'havia aprovat amb les taxes i ordenances municipals per aquest 2025 a finals d'any de l'any passat. Des de la seva creació, l'any 2013, el perímetre delimitat pels carrers Girona, Agustí Viñamata, Joan Enric Duran i Tarragona. L'àrea verda havia estat sempre gratuïta per als residents autoritzats, també a partir del mes de juny del 2023, quan es va ampliar amb un centenar de places més a l'entorn del Passeig de la Muntanya i del barri del 1 de maig. En aquest cas, l'Ajuntament ha establert diverses tarifes en funció de si es fa un pagament diari, setmanal, mensual, trimestral o anual. La més econòmica és l'anual, que és vàlida des del dia de l'adquisició fins al 31 de desembre següent. Costarà 40 euros, uns 0,14 euros diaris. És el que s'espera, en aquest cas, a partir del 1 d'abril, que és quan es tornarà o es començarà a pagar a l'aparcament de l'àrea verda de la ciutat de Granollers. I parlem ara de la manca de relleu generacional que amoïna els tallers mecànics. Les dificultats per la falta de relleu generacional és una de les principals problemàtiques que afronten molts sectors. Avui ens referim als tallers mecànics. Així ho expressaven una bona part dels representants del sector que es van reunir aquesta setmana la tradicional trobada dels tallers del Vallès Oriental que organitza el Gremi d'Automoció de Catalunya, el GAC. Més de 130 professionals d'aquest sector van participar en la trobada, que converteix el gremi en un dels referents de l'automoció a la comarca. El sector s'enfronta a una problemàtica causada per l'envelliment dels professionals sense que s'alviri un relleu. Tant dins de les empreses familiars com fora, vistes les dificultats que assenyalen les empreses per localitzar professionals qualificats. És per aquest motiu que des del gremi es fa una crida i es reclama més formació per poder disposar de talent per afrontar una etapa que està marcada, a més, pels reptes tecnològics i l'adaptació al canvi de model general en la mobilitat. Calen més professionals i degudament adaptats i formats a aquesta transició. Els nous temps vindran marcats per la digitalització i l'accés a la informació tècnica. Des del gremi, el seu responsable, Albert Duran, també va referir-se a algunes normatives més immediates que afecten aquest sector. Va parlar, per exemple, de les regulacions que es preveuen en matèria de consum, de la facturació digital, del canvi en les identificacions de les societats o de la reducció, en aquest cas, de la jornada laboral a 37 hores i mitja que preveu el nou conveni del metall.
El temps a RAC 107 FM.
Hola, què tal? Doncs a punt pràcticament d'acabar una setmana marcada per la tendència al bon temps i així serà per les properes jornades. Tot i que ahir a la tarda van aparèixer alguns ruixats de poca entitat, però que a últimes hores de la nit van arribar aquí a Parets del Vallès i ens van deixar en total 2 litres per metre quadrat, que per tant anem sumant encara alguna gota més aquest gran mes de març pel que fa a les precipitacions. Un divendres marcat per l'estabilitat, per la calma i tranquil·litat, sí que és cert que podrem tenir més presència de núvols, però que no ens hauria de deixar precipitacions. Sí que aquestes precipitacions faran acte de presència a l'Aran, on allà sí que tindrà més afectació aquesta petita entrada de massa d'aire fred, que allà sí que portarà més precipitacions i, a més, també ens aportarà el fort vent que tindrem de cara a demà. Ahir vam tenir una màxima de gairebé 20 graus, doncs bé, avui més del mateix, inclús podria ser superior a aquestes temperatures màximes. Per tant, aquí a Parets del Vallès al migdia, molta, molta suavitat. De cara a demà dissabte, molta precaució, perquè demà sí que serà un dia complicat pel tema del vent. Bufarà amb molta força a l'Empordà, a les Terres de l'Ebre i també comarques de Lleida, Pirineu i Prepirineu, on en aquesta zona caldrà estar molt alerta pel fenomen del torb. Recordeu, el torb és aquest vent molt fort que bufa a alta muntanya i que fa aixecar la neu i, per tant, la visibilitat redueix. I, de fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha obert avisos en aquestes zones, repetim, Empordà, Terres de l'Ebre, comarques de Lleida i també a la zona del Pirineu Prepirineu, però en aquesta zona el nivell és molt alt perquè les ratxes poden arribar a superar els 100 km per hora. Aquí, a Parets del Vallès, també notarem aquest vent, però òbviament no amb aquesta intensitat. Per tant, demà, dia ventós, a pràcticament arreu del territori català. A més, la neu farà acte de presència una altra vegada a la zona de l'Alt Pirineu, a la vessant nord, zona dels Pallars i també de l'Aran, on aquesta neu pot aparèixer a partir dels 1.300-1.400 metres. Per tant, pot ser també important aquesta nevada, que de fet també hi ha avisos per aquesta intensitat de la neu. Temperatures demà que baixaran una miqueta, si hem dit que avui podríem superar els 20 graus, demà podríem quedar al voltant dels 16, 17, 18 graus aquí a Parets del Vallès. I de cara al diumenge, doncs, molta més tranquil·litat, molt més sol, amb temperatures clarament cap a l'alça. El vent continuarà al Pirineu, avisos sobretot al matí per aquesta intensitat del vent. I de cara a la setmana vinent, la notícia serà que dilluns i dimarts les temperatures tiraran clarament cap amunt, amb valors de les màximes rondant els 22, 23 o 24 graus aquí per Parets del Vallès, tot producte d'aquesta entrada de la dorsal africana, que no durarà gaire, serà bastant passatgera, perquè dimarts sembla que tendria a retirar-se i a partir d'aleshores una normalització de les temperatures. Però sembla que està clar que començaríem la setmana amb unes temperatures bastant més càlides, però a partir de la segona part de la setmana normalització i, això sí, sense precipitacions a la vista. Com sempre, us seguirem atentament aquí a Rap 107 i a Twitter a Meteo Parets. Que vagi molt bé.
Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a Rap 107 FM. Notícies.
Acabem amb la punt del dia, amb la curiositat de la jornada, que avui ens parla del canvi d'hora. I ens parla del BOE, que ha fet oficial, o ja ho va fer en el seu dia, el dia exacte en el qual canviem l'hora i entrem a l'horari d'estiu, que és ni més menys que aquest pròxim cap de setmana, la matinada del dissabte al diumenge. Com cada any, són molts els països de la Unió Europea, inclús Espanya, els que canvien l'hora. Al nostre país, la data oficial la recull el BOE i és durant la matinada d'aquest dissabte, quan els rellotges s'avançaran o s'endarrereixen segons si entrem en horari d'estiu o en horari d'hivern. En aquest cas, s'avançaran de les dues cap a les tres. Des de l'any 2018, la Unió Europea ha estat avaluant la possibilitat d'abolir el canvi d'hora. L'enquesta realitzada per la Comissió Europea va revelar que la gran majoria dels ciutadans estaven a favor d'eliminar aquesta pràctica. No obstant això, encara no hi ha unanimitat a causa de desacords entre els països membres i la pandèmia. L'any 2023, el projecte va cobrar un nou impuls i alguns experts van presentar una proposta per a posar punt i final al canvi d'hora a partir del pròxim 2026. El canvi d'hora té una història interessant que es remunta a la Primera Guerra Mundial. Es va introduir per primera vegada l'any 1916, quan diversos països europeus, entre ells Alemanya i el Regne Unit, van adoptar aquesta mesura per estalviar energia durant la guerra. Al principi era simple, avançar els rellotges a la primavera per aprofitar millor la llum del sol durant les hores de treball i endarrerir-los a la tardor per a recuperar la llum del dia durant els mesos més freds. L'augment dels preus del petroli en la dècada del 1970 va ser el factor clau que va motivar l'adopció del canvi d'horari entre estiu i hivern en molts països europeus, incloent-hi Espanya. L'any 1974, Espanya va implementar per primera vegada l'horari d'hivern amb la finalitat d'estalviar energia. Aquest canvi es va formalitzar l'any 1981, quan es va establir que l'últim diumenge del mes de març seria l'inici de l'horari d'estiu, mentre que el canvi a l'horari d'hivern ocorreria l'últim diumenge del mes d'octubre. Això va ser i passa des del 1996. A mesura que avançaven els anys, la necessitat de revisar la política del canvi d'hora es va anar fent més evident. L'any 2018, la Comissió Europea va fer una enquesta en la qual van participar més de 4 milions de persones. Els resultats van ser concloents. El 84% dels participants estava a favor d'eliminar el canvi d'hora. Malgrat aquest suport popular, el procés per abolir-lo no va ser tan senzill. Les discussions entre els països membres de la Unió Europea s'han allargat durant anys i les diferències d'opinions sobre quin horari deixar permanentment també han dificultat la implementació d'una solució definitiva. Un dels principals punts de discòrdia és quin horari s'hauria de mantenir permanentment. Alguns països, com Espanya, advoquen per romandre en l'horari d'estiu, mentre que uns altres prefereixen quedar-se en l'horari d'hivern. La decisió final sobre aquest assumpte ha quedat en mans dels governs de la Unió Europea, els qui segueixen sense posar-se d'acord sobre quina mesura prendre. El futur d'Espanya respecte al canvi d'hora continua sent incert, encara que la situació sembla estar encaminada a una possible modificació en el dels pròxims anys. El Butlletí Oficial de l'Estat, el BOE, va publicar el calendari oficial que abasta fins al 2026, indicant les dates d'inici i final de l'horari d'estiu durant aquest període. Aquest 2025, el canvi d'hora a Espanya es du a terme, com ja sabeu, l'últim diumenge de març, que és aquest cap de setmana, és a dir, aquest 30 de març, i es farà el canvi a l'horari d'estiu, quan s'avançaran els rellotges una hora, de les dues cap a les tres. Posteriorment, l'últim diumenge d'octubre, que serà el 26 d'octubre d'aquest 2025, es procedirà al canvi a l'horari d'hivern, molt amb aquest ajust dels rellotges cap enrere una hora. Per a l'any 2026, el canvi a l'horari d'estiu es produirà el 29 de març de 2026, mentre que l'últim canvi d'hora de moment, segons l'estipulat en el calendari oficial, ocorrerà el 25 d'octubre del 2026. Aquest serà, d'acord amb el BOE, de moment l'últim canvi d'horari previst si les autoritats europees finalment decideixen abolir el sistema de canvi, alguna cosa que dependrà de les decisions que es prenguin a nivell comunitari. El canvi a l'horari d'estiu contribueix a la sensació que els dies són més llargs i que tenen més llum. Això es deu al fet que, en avançar el rellotge, s'aprofita més el sol durant les hores de la tarda. Si abans el sol es posava a les 18 hores, amb el canvi d'hora, aquest es posa una hora més tard, a les 19 hores, la qual cosa permet gaudir de més temps de llum natural. Així mateix, fins al solstici d'estiu, que ocorre al voltant del 21 de juny, els dies continuaran allargant-se progressivament a causa de la inclinació axial de la Terra i la seva òrbita al voltant del Sol, però amb el Sol sortint més primerenc al matí i posant-se més tard a la tarda.
Cada dia, a la una de la tarda, notícies migdia. I a dos quarts de vuit del vespre, notícies vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAP 107 FM.
Amb la punt del dia i recordant que aquest cap de setmana hem de fer canvi d'hora, la nit de dissabte a diumenge, posem el punt final al nostre informatiu d'aquest divendres 28 de març de 2025. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAP 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
Fins aquí l'informatiu Notícies Vespre. Tornem amb més actualitat informativa demà a primera hora amb punts informatius i amb l'informatiu Notícies Migdia a la una de la tarda. RAP 107, els esports.
Empat a 2 del Club de Futbol Parets, o filial del Club de Futbol Parets, al camp del Taradell, 2-2 entre el penúltim i l'últim. Un partit on el Parets fins i tot es podia haver endut la victòria, tot i que tot s'ha dit que el Taradell sempre es va posar per endavant en dues ocasions. De fet, va començar marcant a Bel Mas el 1-0, Del Cura va empatar al minut 37, Oriol Vila va posar el 2-1, però Gerson va marcar el 2-2 i el Parets, com dèiem, va tenir opcions de guanyar. Van jugar Axel Puche, Javier, Gerson, Josep, Tidularo, Bertran, Raúl, Krasic, Conde, Del Cura i Sabalí. També van jugar Sier, Ángel i Izan Lanzas. Al final, com dèiem, empat a 2, això és el que ens deia José Ángel Valero, l'entrenador del filial del Club de Futbol Parets.
Empat a 2 al camp del Taradell en una tarda, bueno, amb molt, molt de fred, en el que, bueno, vam plantejar un partit que, bueno, que sabíem que era molt, molt important per, tant per ells com per nosaltres. Els dos equips volien guanyar, però sí que és cert que tampoc volíem perdre en aquest partit. I bueno, van sortir una mica freds al partit, amb alguna aproximació. El Taradell ens va canviar el sistema que teníem previst que faria, va jugar una mica més directa, més en diagonal, i al minut 20, en un desajust nostre a defensiu, doncs ens va agafar l'esquena i Abel doncs va, en cama esquerra, va fusilar l'Axel des de la frontal, van fer l'1-0. L'equip a partir d'aquí va mantenir el to del partit, que això és una dada positiva. No es va enfonsar, va continuar treballant i al minut 37 el del Cura va fer l'empat a 1.
L'equip en tot moment va saber reaccionar.
Això ens va portar al mitja part. Bueno, vam parlar de les coses que estàvem fent bé, que era que amb pilota, si teníem la tranquil·litat de jugar amb avantatge, doncs els hi fèiem mal i podíem avançar. Això ho vam viure molt, i que sobretot en defensa teníem que estar molt forts en les pilotes dividides, no cometre errades, i en el joc aeri defensiu, doncs ells tenen jugadors molt alts, doncs estar forts, no? Al minut 50 ens agafen un corn a favor, que un refuig que no fem a la frontal, no acabem la jugada, ens agafen a la contra i el seu golejador, l'Oriol Vila, ens fa el 2-1, se'n va sol davant d'Àxel. I una vegada més, doncs, l'equip, després d'aquest cop fort, doncs, i tan aviat al començament de la segona part, doncs, no s'esfonsa i es controla el partit amb pilota i controla el partit mentalment, i arriba a l'empat nostre al minut 60 amb un penal que li fan a Gerson.
I fins al final el Parets va tenir opcions.
I d'aquí al final, doncs, tenim un parell d'ocasions, una molt, molt, molt clara que ens podia haver donat el partit, i ells tenen alguna aproximació, però bueno, al final vam ser una mica conservadors els dos equips, perquè ja et dic que tots dos volien guanyar, ho necessitàvem, però tampoc volíem perdre. I el punt que van treure, que semblava que bueno, era molt, molt insuficient, doncs bueno, després dels resultats de la jornada han perdut tots els rivals de la part baixa, i s'apropa un punt més a tots ells, i amb això doncs ho donem per bo i continuem treballant.
La resta de jornada, Cirera 2, Molletense 3, Les Franqueses 0, Llefià 1, Cabrils 3, Vic Riuprimer 4, Canyelles 2, Ametlla del Vallès 0, Masnou 0, Escola Futbol Mataró 1, Lloreda 1, Martorelles 3, atenció, Martorelles, que serà el proper rival, i Premià 0, Cardedeu 0. Amb aquests resultats a la classificació, lidera el Canyelles amb 49 punts, amb 46 el Llefià, amb 43 el Premià, 41 en té el Cardedeu, el Martorelles en té 37, Molletense 36, Lloreda i Mataró 34, Les Franqueses 33, Vic, Riuprimer 32, Cabrils 26, Ametlla del Vallès 25, Cirera 23, Masnou 22, Parets 17 i Taradell en té 16. Parets, que és penúltim de la classificació, i té a 6 punts el Cirera, que és el que ocupa ara la quarta posició per la cua. Propera jornada, com dèiem, el Parets, que jugarà, com dèiem, al camp del Martorelles, partit que juga diumenge a les 12 del migdia. Nova victòria del sènior B de l'handbol Parets, 35-28 contra el Pau Casals, partit molt seriós del conjunt que entrena Tomàs Mendieta, que va passar per sobre del Pau Casals, que és l'equip que està per sobre tot just d'ells, Lucas Puente, Javi Tomàs amb un gol, això segons la web de la federació, Guillem Arriba amb 8 gols, Andrés Ramos, Xavi Vegas, Ferran Martínez, que va marcar 5 gols, Dani Marín amb 2, Samuel Bello, 7 d'en Joan Soler, Eric Benítez, Max Boek amb 4, Lucas Benítez i José Luis Benítez, que són els jugadors d'aquest partit, que, com dèiem, van guanyar 35-28, i del qual ens en parlava el seu entrenador, en Tomàs Mendieta.
Bé, un partit molt, molt esperat, el penúltim classificat, i bueno, això, un partit molt esperat des del partit que vam jugar a casa seva ara fa 4 mesos, i bueno, un equip bastant, bastant complet, el Pau Casals, un equip que bueno, té una primera línia molt poderosa, molt molt poderosa, té un jugador que va jugar a la Divisió Plata, i bueno, una primera part molt, molt disputada. En atac no acabàvem de trobar molt bé el nostre feeling. Vam jugar sense cap juvenil de primera línia. Estaven tots amb el seu equip, amb el juvenil jugant, i no va poder ser. Ens vam atascar una miqueta, ens van fer una mixta des del principi amb Joan Soler, que ens va atascar una mica la jugabilitat de la pilota, no trobàvem el forat, l'espai, el nostre pivot també es va encallar una mica. però bueno, finalment vam prendre decisions en atac, vam retirar la mixta cap enrere, vam fer jugar les tres primeres línies sense en Joan i bueno, al final vam aconseguir arribar a la mitja part amb empat.
L'equip va millorar molt la segona.
I la segona part, pues, la misma tònica, no? Ens vam trobar amb la mixta una altra vegada a dalt i molt bé, molt bé, molt, molt, molt bé el tema de poder treballar la mixta darrere, eliminant el Joan del joc, que és un jugador que dona molt joc, que dona molts espais, que provoca moltes accions, però bueno, vaig decidir eliminar-lo de l'atac i col·locar-lo més enrere de la pista, vaig atacar només amb 5 jugadors i bueno, meritoriament, la primera línia va començar a funcionar i amb l'ajuda de les finalitzacions per l'extrem dret amb en Guillem, que està fent uns últims partits espectaculars, quan podem comptar amb ell, desgraciadament per tema de feina no sempre pot ser així, però quan ell està a la pista tenim assegurada tota la finalització per la part dreta, i quan no és en Joan és en Guillem, i quan és en Guillem és en Max, i quan és en Max és en Dani, o sigui, al final tenim un conjunt de gent molt, molt treballadora i bueno, merescuda victòria, perquè a més vam jugar molt bé, va ser un partit molt seriós. També va tindre la reaparició del nostre porter, que va estar 4 o 5 mesos de baixa i tampoc sabia molt bé com encaixaria en aquesta retornada i final de tram de temporada. I en Xavi va fer un excel·lent partit, bueno, a la seva línia, no? Al final és un jugador amb molta experiència i tot i que José Lu és un porter amb molta envergadura i ens ajuda i ens ha ajudat molt i espero que ens continuï ajudant, doncs té aquesta mancança, no? De que en Xavi és molt més tècnic, porta molt més anys jugant a handball, i això es nota, no? Al final l'experiència és un grau.
I l'experiència, i sobretot que van jugar molt bé contra aquest equip al Pau Casals.
Sí, bueno, va ser tot un còctel bastant xulo i sí, a més hem pogut guanyar el gol a Beraix, que per mi és important perquè, com porto dient diverses setmanes enrere, vull lluitar fins al final, fins que aconsegui la permanència. Matemàticament encara és possible i tenim opcions. O sigui, ja no que matemàticament no puguem, sinó que a més és que és viable, és real, no? O sigui, tenim 3 partits a casa, que són 3 partits de la mitja taula cap a baix. A més, són rivals directes per al descens, que els podem guanyar, perquè tenim equip per guanyar-los. I després tenim 3 desplaçaments que hem d'intentar puntuar en algun dels 3. Guanyant els 3 de casa i puntuant en algun dels 3 desplaçaments seria genial i aconseguiríem la permanència, no? Que és per el que hem estat lluitant. Sí que és cert que potser les coses arriben una mica tard, però entre el tema de baixes, el tema de lesions i, bueno, i acabar de fer una mica de paquet entre el juvenil i el sènior B, tot això ha començat a funcionar i ha començat a quadrar, doncs, bueno, la cosa és que estem lluitant a tope per la permanència.
Continua sent molt difícil la permanència, però encara hi ha esperança i el proper partit visiten també van a la pista de Legara.
I confio molt en els meus jugadors i ja et dic el que sempre he dit, que si no aguantem la permanència no serà perquè no hi hagin lluitat, i la setmana que ve es queda un desplaçament molt dur a Egara, esperem puntuar, aquí vam perdre un gol només, si no recordo malament, sembla que va ser un gol i a més va ser un gol de falta directa que ens vam passar en l'últim segon, o sigui que anem a per totes. Tenim a més la casualitat de que després juga també el nostre sènior A, també a Egara, que també s'hi juga molt. És també un rival directe, o sigui que intentarem anar allà a tope, animar el nostre equip i animar el senyor A i aconseguir, bueno, pues, els nostres objectius, no? que és el tema de la permanència, que està molt clar.
La resta de la jornada, Sant Boi C31, Sants 28, Poblenou 25, Garbí 30, Vic 24, Argentona 38, Calella 40, Horta 18, Vilamajor 35, Egara 23 i Santpedor 39, Sant Llorenç 37. A la classificació, líder és el Cerdanyola 42 punts, Vilamajor 38, Argentona 36. A la part baixa, Poblenou 16, Sants 12, Horta 12, Pau Casals 7 i el Parets tanca amb 5. Propera jornada, el Parets visita la pista de l'Egara B.